I ja comença l'informatiu matí d'aquest dijous 4 d'abril de 2024. Us parla Albert Soler. Bona mossa.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Comencem l'informatiu parlant de transport públic i concretament del mètode de pagament del futur, que ja és present, la T-Mobilitat. Dels 10,07 milions de validacions de viatges que es van registrar a les 7 estacions dels ferrocarrils de la Generalitat de Sant Cugat durant el 2023, 3,5 milions es van realitzar mitjançant aquesta T-Mobilitat. Això es tradueix en que el 35,17% dels viatges que es van fer a Sant Cugat es van validar amb aquesta targeta personalitzada. El tipus de títol més sol·licitat amb aquesta targeta és la T-Jove. Les dades arriben 2 anys després de la posada en marxa, la posada en funcionament d'aquesta T-Mobilitat. Per estacions, Sant Joan és on hi ha hagut més validacions amb la T-Mobilitat. Concretament, de les 900.000 validacions, 380.000 s'han fet amb la T-Mobilitat, el que representa un 42,5%. La segueix Hospital General, amb un 40,6% dels viatges. Volpelleres, amb un 37,4%. Mirassol, amb un 36,3%. Valldoreix, amb un 33,5%. Sant Cugat Centre, amb un 32,8%. I, finalment, La Floresta, amb un 29%. A Les Planes, una estació que, tot i trobar-se al terme municipal de Barcelona, dona servei a la població santcugatenca, el percentatge de validacions és el més baix de tot amb la T-Mobilitat, és inclús inferior a La Floresta, amb una mitjana que se situa al 28,8%. Pel que fa al percentatge de validacions segons el tipus de títol amb la T-Mobilitat durant el 2023, a les 7 estacions de Sant Cugat, la més utilitzada ha estat la T-Jove, amb el 53,5% del total. La segueixen la T-Usual, la T-16, la T-Casual i la T-Familiar, amb un simbòlic 0,5%. I seguim parlant del títol de transport públic, de títols de transport públic, volíem dir, perquè l'àrea metropolitana de Barcelona començarà a substituir a partir del 8 d'abril els títols socials del transport públic, és a dir, la targeta rosa i el passi d'acompanyant, per una nova targeta que es dirà la T-Metropolitana. Es tracta d'un suport sense contacte, és a dir, com la T-Mobilitat, que funciona, com dèiem, de la mateixa manera que la T-Mobilitat i que els usuaris rebran a casa en els pròxims mesos sense haver-ho de demanar. La nova targeta durà incorporat el mateix títol social que els usuaris tenien concedit i podran fer-la servir així que la rebin perquè ja estarà activada. Al llarg dels pròxims mesos, l'AMB pretén desplegar de manera progressiva el sistema i que estigui també disponible per a la targeta rosa reduïda. Durant uns mesos conviuran els sistemes antic i el nou. El ple municipal de desembre de 2022 de Sant Cugat va aprovar per unanimitat l'adhesió de Sant Cugat a la utilització dels títols socials que té l'àrea metropolitana de Barcelona amb els ferrocarrils de la Generalitat i en el servei de bus interurbà del municipi. Des d'aleshores, els santcugatencs poden sol·licitar la targeta rosa metropolitana per a persones grans o amb discapacitat i que disposin de recursos econòmics escassos, així com el passi metropolità d'acompanyant. I com que l'objectiu del govern és que cada vegada fem servir més el transport públic i menys el cotxe, la Generalitat ha anunciat que limitarà la circulació de vehicles dièsel amb etiqueta groga a les zones de baixes emissions quan s'activin els avisos de contaminació a partir de l'1 de gener de 2026. Aquesta restricció, però, serà permanent 2 anys més tard i afectarà a tots els cotxes que tinguin aquest distintiu, és a dir, que la zona de baixes emissions de Sant Cugat a la zona de baixes emissions de Sant Cugat no hi podran circular els cotxes amb l'etiqueta groga a partir de 2028. Així ho recull el nou Pla de la Qualitat de l'Aire Horitzó 2027 que la Generalitat ha fet públic aquest dimecres i que preveu aprovar en les properes setmanes a través d'un decret i que també afectarà, evidentment, a la zona de baixes emissions de Sant Cugat. Segons l'executiu, el document ha seguit tots els tràmits d'informació i s'ha treballat amb l'AMB i amb l'arc metropolità. Inclou 83 mesures i 391 accions, moltes de les quals relacionades amb el trànsit rodat, però també amb l'activitat industrial i amb els nous planejaments urbanístics.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Obrim ara plana política amb les llistes electorals per al Parlament de Catalunya per a les eleccions del Parlament de Catalunya del proper 12 de maig. Avui hem sabut, bueno, aquest dimecres hem sabut, el nom de tres santcugatencs que estaran en aquestes llistes. Per un costat, la santcugatenca Esther Madrona, que ocuparà el número 72 a la llista d'Esquerra Republicana per Barcelona. Per contra, el partit de Pere Aragonès ha deixat fora 8 consellers i conselleres, entre els quals es troba la santcugatenca i consellera de Cultura, Natàlia Garriga. Madrona ja va rebre el suport del Congrés del Vallès Occidental i actualment ocupa la regidoria de Cicle de Vida, Promoció de la Ciutat i Memòria Històrica de l'Ajuntament de Sant Cugat. Ahir, però, també vam saber que el també santcugatenc David Andrés serà el número 3 a les llistes de Ciutadans. Andrés, que anava de número 3 a la llista de Ciutadans a les últimes municipals, va ser finalista als Premis Ciutat de Sant Cugat del 2017 per haver guanyat l'Audi Creativity Challenge. Actualment ocupa el càrrec de secretari a l'agrupació local de Ciutadans de Sant Cugat Rubí Castellbisbal. I, finalment, també s'ha sabut que el regidor de Vox a Sant Cugat, Marcos Rodríguez, estarà en aquestes llistes en la posició número 9 de la llista de Vox a Barcelona, una llista que, recordem, encapçala un altre cop Ignacio Garriga, nascut a Sant Cugat.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I obrim ara l'apartat de notícies més breus, perquè aquest dimecres s'ha fet l'acte de col·locació de la primera pedra de l'hotel apartament Noda Sant Cugat. L'objectiu d'aquest edifici és respondre a les necessitats d'una part de la població flotant que necessita un allotjament temporal a un preu assequible. La seva construcció està pensada per a estudiants i investigadors d'universitats properes com ESADE, la UIC i la UAB, així com per a treballadors d'empreses i també per a familiars de pacients ingressats a l'Hospital Universitari General de Catalunya. L'acte del tret de sortida de les obres ha comptat amb la presència de l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès. Una de les vies per finançar les obres que es fan als barris de la ciutat han estat sempre els pressupostos participatius. Enguany, però, els comptes municipals no han incorporat partida per a aquests pressupostos, com ha explicat el regidor de participació Francesc Duc a Cugat Mèdia, i, per tant, no se'n veuran executats més fins que es disposi de liquiditat. De fet, la regidoria va anunciar durant el Consell de Barri de Mirassol que, com que aquest any no hi ha pressupost i encara queden molts projectes escollits en processos participatius anteriors per executar, segurament aquest mandat no faran cap convocatòria nova per deixar els projectes pendents a zero i així poder tornar a començar a partir del 2027. L'Ajuntament està estudiant d'ampliar la zona verda d'aparcament a més carrers de Mirassol. Aquesta ha sigut la resposta del president del Consell de Barri, Albert Salaric, davant el neguit de diferents veïns que asseguren que ara ja els costa aparcar prop de casa seva per culpa de les persones que van a l'Hospital General i a la Universitat Internacional de Catalunya, i que temen que encara serà pitjor quan es posi en marxa la piscina del complex aquàtic del barri, les obres del qual ja avancen a molt bon ritme. I ara toquen els esports. Dos santcugatencs estan investigats per la seva participació en les presumptes irregularitats en les darreres eleccions de la Federació Catalana de Futbol. Es tracta de l'adjunt de direcció i responsable de recursos humans, Jesús Manchado Lozano, i el cap de compres, Jesús Manchado Villenas, el seu fill. Segons ha avançat Mundo Deportivo, després de tenir accés a fons de la investigació del sumari. Segons recull aquest diari, diversos treballadors de la federació, entre els quals aquests dos santcugatencs, van extreure documentació de les bases de dades federatives per preparar actes notarials i, com això, hauria suposat una compensació econòmica en forma d'increments salarials. Segons concreta Mundo Deportivo, es van repartir 42.500 euros entre 7 treballadors, entre ells Jesús Manchado Lozano. A més dels dos santcugatencs, també estan sent investigats el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, el director general de la Federació, José Miguel Calle, l'assessor personal de Soteras, Álvaro Montoliu, a més d'Alejandro Guerrero i Víctor Güell, de la delegació de Girona, l'advocat Sergi Garrido i el cap de gabinet de presidència, Alberto Prieto. La investigació la porta el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell per delictes de falsedat en document públic, falsedat en document privat i administració deslleial, que va ser qui va ordenar l'escorcoll de la seu de la Federació a Barcelona fa uns mesos. I fins aquí l'informatiu matí d'aquest dijous 4 d'abril de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat, a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida se'l passaran estudiant.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Sona? La música que vols a Jukebox.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Oh, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 4 d'abril de 2024. Us saluda Alba Triadó. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies, ja ho sabeu, les podeu escoltar a la ràdio a través del 91.5 FM, també a través dels vostres dispositius amb Alexa i també per internet al web www.cugat.cat. Ara ja saludem sense perdre més temps els tertulians i tertulianes d'avui. Iva Tataret, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Pasqual, molt bon dia.
Bon dia.
I Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia.
Que avui també et podrem escoltar a partir de les 12 al Molta Comèdia.
Exacte.
Doblete, aquest dijous. Aquests dies s'ha estat parlant molt de l'Observatori Sociològic, aquesta enquesta ciutadana semestral de l'Ajuntament, que aposta ara per preguntar per temes d'actualitat, segons diu el mateix tinent d'alcaldia de Bon Govern i Transparència, el juntaire Jordi Puigneró. Amb aquesta premissa, la immigració, el canvi climàtic, la seguretat i el català centren el 60% d'aquestes 46 preguntes formulades, sent la immigració el tema més preguntat amb 9 d'aquestes 46 qüestions. De forma genèrica, aquest bloc determina que el 55% de la ciutadania no està preocupada per la immigració i que un 57,9% creu que la ciutat ha d'acollir immigració fins al màxim de les seves possibilitats. El que jo us pregunto ara, primer, és com valoreu que es pregunti sobre immigració des de l'Ajuntament, que és una entitat doncs, que no té competències per legislar sobre aquesta qüestió.
No, a mi preguntar sobre immigració, així en genèric, em sembla magnífic, perquè, a més, tot i que no tinc competències, hi ha algunes mesures que pren l'Ajuntament que ajuden a l'arribada d'aquestes persones, poder-les que coneguen els serveis, acollir-les si necessiten, no sé, suports lingüístics, de serveis socials, del que siga. Per tant, crec que és important que l'Ajuntament tinga dades de què pensa la ciutadania en relació a la migració i també dades no tan opinatives com seria l'Observatori Sociològic, sinó de la pròpia evolució de la migració, dels perfils i tal, no? Per tant, magnífic que es pregunta. Jo crec que el problema de partida d'aquesta enquesta era com estaven formulades algunes preguntes en què es vinculava ja en la pregunta, no? Per exemple, migració i delinqüència, quan no hi ha cap dada d'aquestes dades reals que deia que determinen que hi ha una correlació entre els dos fenòmens. I per això segurament el resultat és encara més significatiu, que malgrat unes preguntes que estaven ja vinculant algunes idees, la ciutadania, més d'un 50%, diga, no,
Un 55%,
diga, no genera problemes, o sigui, no em preocupa. I és més, hi ha una pregunta que és bo per a l'economia, i és un, no sé si un 70%, una cosa així, que diu que la migració és bona per a l'economia. Ostres, però és sorprenent que no sé si es deu a aquesta... el que deia el Jordi Puigneró, que deia, si no fem preguntes punyents, no tenim el resultat. Doncs la pregunta era tan punyent que la gent no vol ubicar-se allà, no? Que també és possible que hagi passat això, no ho sé.
Eva...
Bueno, jo us he de dir que vaig mirar-me així com més en detall perquè venia aquí, eh? Una mica per fer els deures. I, a veure, un estudi d'aquesta mena, si es fan públiques només les dades amb els formatgets, amb els gràfics de barres i així, la gent de peu... O sigui, no
les
sabem...
Les dades són molt fredes.
Clar, i no sabem interpretar. O sigui, les dades soles, si no hi ha algú que les interpreta amb coneixement, no, o sigui, no tenen sentit. Llavors, jo aquí el que trobava a faltar és una interpretació amb context, amb, no? Perquè les dades, no? Les enquestes, quan es fan, no només que estiguin orientades, o que sigui, no? És que si no hi ha una bona interpretació darrere, no serveixen per res. I després, com a ciutadana, jo he trobat a faltar moltíssimes preguntes, no?
Què us agradaria que preguntés l'Observatori? Que, evidentment, amb aquestes 46 preguntes no es pot preguntar tot, però què trobeu a faltar?
Bueno, jo trobo a faltar, per exemple, sobre l'habitatge, sobre els lloguers, sobre com s'ha encarit, no?, més d'un 40% la cistella de la compra, com s'ha incrementat els serveis, com... Que sí, que les caques dels gossos són importants, eh? Però no ens enganyem, vull dir, jo crec que, bàsicament, la gent... majoritàriament recull la caca dels gossos, ¿vale? Potser també la s'ha de recollir quan hi ha una zona amb gespa, que també s'ha de recollir, que això potser ja no tenen
problemes, eh?
Vale.
Però
que no sé, que sí que és important, clar que és important, i que si tot és important, però hi ha coses que són importants que no s'han parlat, no? I no sortien. I el tema de l'habitatge a Sant Cugat, jo crec que és importantíssim, importantíssim. I després aquest fenomen, no?, dels edificis, no?, on van marxant famílies i van venir grups d'estudiants, per exemple.
El co-living, que li diuen.
Això, en temes de màrqueting, els que ho vivim, és una situació que també cal... Però això són uns migrants que no molesten, bueno, molesten, de cometes, no?, però són estudiants que venen, no sé, suposo que s'ha d'estudiar o a l'autònoma, i per això, no?, és molt esbiaixada, no? Això, sense que sigui una lectora d'enquestes d'aquestes, no?, amb molt coneixement.
Eduard.
Jo la veritat és que no la segueixo massa, les enquestes.
No els hi dones
valor. No, penso que sí, que és aconsellable fer-ho. Penso que probablement algunes de les preguntes són esbiaixades, però jo el primer que diria de Sant Cugat és que quan hi ha aquesta resposta, aquest percentatge, que no sé com es calcula, l'altra part, perquè primer, quants han sigut enquestats?
1.000 persones, sobre una mostra de 1.000 persones.
1.000 persones sobre 100.000.
O sobre
98.554, sí. Més els que no estan censats, que són fins a 100.000, etcètera, etcètera. La proporció d'entrada és baixa. És baixa per respondre a una realitat del que pensa la gent. Però a part d'això, tenim una cosa claríssima, i si no la té algú, doncs jo ho vull remarcar. O sigui, la migració, segons quina migració a Sant Cugat, és mínima. O sigui, els que venen... O sigui, aquí el que tenim és una migració diària de la gent que viu a Rubí o la gent que viu a altres llocs i ve a treballar aquí, per cuidar gent gran, per netejar les cases i per estar dintre d'un taller fent una cosa, preparant, per exemple, menjar pel que venen al mercat, etc, etc. Però aquesta ciutat, que té de tot, el més de tot, tot, els percentatges tots els més alts, el PIB, les piscines, els gossos, etcètera, etcètera, resulta que és també la ciutat que té més gent, més persones, que viuen aquí, no que venen a treballar aquí, que viuen aquí, de la Unió Europea, per dir-ho, més que Barcelona, ciutat, el percentatge és més elevat. Per tant, les característiques de Sant Cugat, en aquest sentit, són unes que, quan es fa aquest tipus d'enquesta i si es vol dirigir l'enquesta, hi ha dos errors, per part del que la vol dirigir i per part dels que la llegeixen.
Teniu la sensació que efectivament aquestes preguntes sobre immigració anaven dirigides a buscar determinada resposta per part del govern? De fet, una part del govern es va desentendre d'aquestes preguntes, deien que no n'estaven al cas, la part d'Esquerra, i de fet així ho va... Així ho va confirmar el tinent d'alcalde Puigneró.
Sí, jo crec que sí, algunes. Evidentment hi ha diverses preguntes, però aquelles que hi ha, jo crec que la més clara és la que deia que vinculava migració i delinqüència, o la que preguntava exclusivament una proposta política que acabava de fer Junts en aquell moment, que era si s'havia de retornar al seu país d'origen les persones estrangeres que havien delinquit de forma reincident, efectivament. Quan a més és un percentatge de... O sigui, hi ha molt poc percentatge de persones estrangeres reincidents, però vaja. Per tant, sí, jo crec que hi havia un interès polític al darrere. Jo crec que han topat en una realitat que és una mica la que explicava ara l'Eduard, no? Que és que Sant Cugat té pocs motius per a ser racista, perquè la gent que ve aquí, efectivament, és de països del nord global i sobretot de la Unió Europea. Per tant, el que fa és aprofitar les persones estrangeres que viuen en altres municipis per a prestació de serveis, de tasques que no està cobrint gent de Sant Cugat. Per tant, no, hi ha pocs motius per a haver tingut un conflicte de forma clara en algú. És que els conflictes els tenim en gent del nord global, i ningú és racista en el nord global perquè són civilitzats. No,
perquè són més classistes que racistes, no? Potser.
Bueno, perquè les coses es toquen, no? A mi sí que m'ha faltat, després d'això, perquè en el moment que es va fer aquestes preguntes és que se li va fer la crítica, i Esquerra Republicana ho va fer, i va criticar al Jordi Puigneró, no? La seva resposta va ser... una cosa és preguntar l'opinió i l'altra és el que pensem políticament i les accions que fem. Saber l'opinió també ens ha de permetre, quan detectem alguna correlació en aquestes preguntes que no és correcta, poder prendre mesures polítiques que ajuden a corregir això. L'exemple de la delinqüència és claríssim. No hi ha una correlació directa entre delinqüència i migració, però en canvi hi ha un 33% del 44 que diu que sí que... o del 40, o així, que diu que sí que li preocupa la migració, que li preocupa concretament la delinqüència. Pues en tant que no hi ha una correlació directa, ara es podria fer una acció política de dir, escolteu, anem a aclarir aquestes coses. Doncs quan se li pregunta per això a Jordi Puigneró el dia que presenta les dades, diu que, bueno, es parlarà al govern i que cadascú ja decidirà. Si ell mateix va dir que serviria per aplicar polítiques, perquè ara no les aplica. Bueno, no sé, a mi em sorprenen aquestes coses. I alhora hi ha correlacions que no s'han preguntat. Igual que sí que es pregunta, de forma tramposa, si voleu, el tema de migració i delinqüència, no es pregunta, per exemple, migració i increment del preu del lloguer. Què passa en aquestes famílies que venen moltes de la Unió Europea, que tenen... De fet, Sant Cugat té una peculiaritat, que és dels pocs municipis on la renda, ja no la renda, el salari, diguem, de les persones estrangeres és superior al de les persones de nacionalitat espanyola. Pues això segurament té uns efectes bastant diferents a la delinqüència, o una delinqüència deu en blanc, no?
En el camp de l'habitatge que apuntava l'Eva, no?
Per tant, jo crec que...
Que no s'ha preguntat.
Bueno, faltaven preguntes, i després altres més generals de la ciutat, que no s'hagi de preguntar sobre habitatge, em sembla increïble, que no s'hagi de preguntar per la situació econòmica de l'Ajuntament i les decisions polítiques en conseqüència, que han passat per retallades, ara ho parlàvem just abans de començar la tertúlia amb l'Eva, és que les entitats no estan entenent com està funcionant perquè ara li treuen diners a no sé qui per a compensar l'altra partida que no s'havia previst. Bueno, i tot això no es pregunta? Què és el tema del que sí que tens competència? A mi em sorprèn, però vaja.
De fet, s'han centrat en preguntar sobre temes d'actualitat, dit per ells mateixos, no? Sobretot en quatre branques, que eren les que apuntàvem al principi, la immigració, el canvi climàtic, la seguretat i el català. Aquests quatre temes d'actualitat, segons les persones que han encarregat l'enquesta, perquè aquí a la taula han sortit altres temes que creiem que són d'actualitat, com podrien ser l'habitatge, com podria ser el pressupost municipal, centren el 60% de les preguntes de l'Observatori. Què en penseu?
Bueno, el tema... Mira, justament ahir parlàvem del tema de la llengua a casa i el tema de l'ús, no? De l'ús social, diríem, del català, és un tema que sí que és important. Ara no el tinc present com sortia
a la taula que es va constituir, deia que un de cada dos santcugatencs canvia d'idioma quan algú se li adreça en castellà. I, de fet, ahir també era notícia que el president Aragonès deia que si tornava a ser president de la Generalitat, la seva idea era fer una conselleria dedicada exclusiva al català. Per tant, sí que és un tema també que està sobre la taula.
Sí, i a més entre els més joves, no? L'altre dia reflexionaves sobre el...
T'has de determinar què vol dir ser jove avui en dia.
Mira, entre...
Perquè avui ser jove arriba fins als 35-40.
No, joves com de... De veritat, dels que estan encara com estudiant, no? Però, per exemple, fa uns anys a primària tenien... Tots els nens i nenes tenien molt assumit que a l'escola es parlava en català, encara que amb els seus companys, amb
els espais socials també, més enllà de l'aula.
Sí, i parlaven en castellà, potser amb el seu company, que era el seu amic, que era el seu veí, tots dos, no? Els seus pares parlaven en castellà, eren nens amb un entorn en castellà, però a l'escola parlaven en català, amb tots els adults, no? Educadors o fins i tot, no? En aquest cas, jo anava a fer un taller d'estudi assistit amb poquets nens i a mi em parlaven... habitualment en català, sempre en català, no? No havia cap resistència quan recordaves, que parlem en català, llavors hi havia la resposta en català. Aquests mateixos nens, jo els tenia tercer de primària, quan han passat a l'institut, primer i segon encara, una mica, tercer i quart, ara estan fent quart, hi ha una resistència al català impressionant. O sigui,
perquè saben... També per nens de famílies catalanoparlants?
D'aquella manera, però amb aquests nens que són nens que ja han estudiat, han nascut aquí, han fet tota l'escolarització en català, sempre. Si han fet extraescolar, no? O s'ha quedat al menjador, ho han fet sempre en català. Què passa? Ho llenço i no sé la resposta, Però no? L'observació és que un cop arriben a tercer quart de l'ESO, hi ha una resistència a parlar en català i, a més, jo crec que veuen que no cal. No és necessari, i no és necessari. I parlen en castellà tota l'estona. Fins i tot aquests que a mi... O sigui, que no, jo sóc un referent de fa anys, han deixat de parlar-me en català. Que no vol dir que... O sigui, aquest joc que fèiem, no? Tu parles en castellà, et parlo en català, llavors tu retorns en català, ja...
Ja no funciona.
Ja no funciona. I no sé per què. No sé veure-ho per què, però... no? Ahir estàvem parlant justament d'això i com, per exemple, no, en el món de l'esport, clar, el meu fill ha fet esport aquí, a Sant Cugat, al Muntanyenc, durant molts anys d'atletisme, i feia esport en català. Després tenia un entrenador, no, Valentí, que és català, i es feia esport en català. Ara està en un altre club, no, el Baix Llobregat, fa esport en castellà.
Yeah.
Per què? No, i no sé per què, però ahir justament estàvem parlant d'això i van anar sortint i, bueno, m'ho he quedat al cervell i pensat, mira, demà m'ho posaré a la taula per si en algun moment potser hi ha algú que té una resposta a això.
Compartiu la percepció, Eduard?
Sí, a veure, jo diria que hi ha un element absolutament diferent d'aquesta, de la generació actual, la generació, vull dir, el que té en aquest moment, això que et diuen de zero, que no sé què vol dir, això de zero fins a no sé quants, zero anys no existeix.
Ja tens un dia.
Com a mínim té unes hores, exacte. Fins a aquests 30 anys, posem per cas, no? I és la xarxa. O sigui, si tu veus... En aquest moment, el mòbil... Bueno, mòbil, diem mòbil, telèfon, això no és un telèfon, evidentment és un ordinador, unes prestacions brutals que només fa 10 anys era difícil de poder imaginar-se. Aleshores, què fan molts joves des de que tenen l'ordinador aquest a la mà, que són molt petits, que ja el tenen, aquesta discussió de si no fins als 14 anys, fins no sé
què. Sí, aquest és un altre debat llarg, eh?
És un debat llarguíssim. Molt bé, què fan? Entren a TikTok, entren tal, influencers... Amb què parlen els influencers? La majoria d'ells, castellà. Jo no dic espanyol, dic castellà. Perquè espanyol és una cosa i castellà és una altra i català és una altra. Ho fan en castellà? Com està el TikTok? Què es penja? Com està en castellà? Etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha un element que està en el seu dia a dia, hores i hores cada dia, que està vehiculat en castellà. Com a conseqüència, és perfectament lògic. La meva filla gran està al Turó de Can Mates. Molt bé. Ho coneixes. La classe, evidentment, es fa en català. Tots es parlen en català. La majoria de famílies de les que estan allà són catalanes. Catalanes de llengua i de dibuix. Sortida al pati, immediatament tots parlen en castellà. Hi ha una minoria, potser algú que no. Per què es produeix? La pregunta seria dir... passa alguna cosa especial que faci que això sigui... Per què per aquest moment TV3 fa el programa Eufòria? Per què l'ha creat el programa Eufòria? L'ha creat, entre altres coses, per això. Per aconseguir que la gent jove, determinat tipus...
És un dels objectius de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, fomentar i consolidar l'ús del català.
Evidentment, i com qui diu Eufòria, doncs et diria aquesta sèrie que acaba de començar de l'Acadèmia, aquest futbol més masculí, femení, etcètera. Tot està conduït a intentar, a tractar de veure si es pot reduir aquesta evolució. Jo, personalment, crec que és molt difícil. Que jo he viscut al revés. He viscut la meva infància en castellà, tota la formació en castellà, i la lluita interna per poder aconseguir fer-ho al revés. Quan això ha sigut possible oficialment, quan això inclús s'ha fet un tipus de planteig polític, econòmic, etc etc, perquè això fos possible, al cap dels anys s'ha comprovat d'una forma absolutament impredecible abans de que això ha canviat. Ara, jo us dic de veritat, jo no crec que això millori, de cap de les maneres.
Jordi, com a part dels joves de la taula...
Sí. Molt jove.
Sí.
No sé, jo... El meu entorn social majoritàriament és catalanoparlant i no, o sigui, poques vegades canviem de llengua perquè entre nosaltres sempre hem parlat català. I suposo que això està marcat per la generació. Jo tinc quasi els 30 ja, per tant no... Buah,
ja no és tan jove.
Ja no soc jove. I després també perquè en el moment que et mous cadascú té el seu entorn social, segurament hi ha molts...
La seva bombolla personal.
Clar, hi ha gent de 30 que no...
I esculls, no?, el teu nucli. A l'institut no, et toca allà i no...
I perdoneu, i estem parlant de català i castellà. I afegiria l'anglès.
Sí. Sí, és cert que cada vegada té més força.
En aquells moments jo he tingut referències de persones joves que allà directament van a llegir en anglès, només. Mm.
Que les versions originals.
També s'ha de tindre a nivell d'anglès d'això. I sí. Els que estem en la trentena, alguns tenen, jo no seria d'aquestes persones. Però... és igual. No, el que sí que veig... Clar, el meu contacte en infants, diguem, més enllà d'amics que puguen tindre aquí i tal, però el més directe, el familiar, clar, tinc el País Valencià, no?, que són els meus nebots, i allà la realitat també és diferent, és una altra, no?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, efectivament. El que sí que m'he trobat estos dies de Setmana Santa que he anat allà, que tinc dos nebots, un és molt menut i encara no parla, per tant, esperem que parli valencià, però ja veurem. Però que és més gran, que més no calla, parla habitualment en valencià, en la família, en els amics, o sigui, és molt, sempre s'expressa així, és, tota la família és valenciano parlant, per tant, tot el seu entorn més directe és valenciano parlant i és com la llengua d'expressió que té més fàcil. Però, en canvi, quan es posa a jugar...
Quan juga.
Canvia de llengua. Això està marcat, segurament, en el País Valencià encara més, no? Mm-hmm. Per la manca de referents, per exemple, audiovisuals. En el País Valencià, a més, es van carregar en el seu moment Canal 9, el que era el Babalà, que era com el Super 3 sí. Del País Valencià en aquella època, va desaparèixer, i quan han intentat ressuscitar a punt, no ha funcionat tan bé la televisió aquesta, i alhora el programa infantil no ha tingut l'extensió que havia tingut en el seu moment el Babalà. No?
També el consum ha canviat molt, no? De exacte. L'època quan nosaltres érem petits, que veiem la televisió en lineal, sí. Bàsicament, ara sí, l'accés però, a través de...
Però la Corporació de Catalunya, per exemple, ha intentat...
amb l'SX3, ha fet una aposta. Sí.
Jugar també en el tema molt digital i tal, i això en el País Valencià no existeix, i per tant acabes portant que el consum de... encara que en fa poc, perquè ell fa poc consum de pantalles, però clar, és una referència per al joc, per a moltes coses del joc, i si els seus companys de classe fan un consum encara més gran i per tant tenen més referències de joc a través dels programes infantils, fa que en algun moment del joc acaba canviant de llengua. I al final això ho trampegem una mica, pues, cantant-li cançons populars, jocs que sabem, una meva germana i jo... Bueno, acabem construint una part del joc que és en valencià, però ella...
Un altre gran tema, perdó, el de les cançons que es posen a la canalla petita. Gran tema. Mira, aquí podríem obrir un supermeló. Quines cançons es posen amb els entorns de la canalla, amb els entorns de lleure... No? Interessantíssim. Us convido algun dia a parlar d'aquest tema i portar gent que sàpiga més d'això, però és molt interessant veure quines cançons es posen a la canalla petita, eh? Petita, vull dir, petitona d'I5, primer, vale? Petits. Mm-hmm. I, clar, o sigui, els nens petits han de sentir cançons de nens petits, no? Mm-hmm. No cançons de nens grans, que ja són, a l'institut ja tenen un altre tipus de cançó i ja, un altre tipus de música. Però, clar, que... bueno, jo sí que sóc gran i llavors a mi em matabala una mica que veure canalla molt petita que se saben les lletres de cançons que no els hi toca per edat perquè són petits, no? I han d'estar cantant cançons de... Bueno, no dic que els hi posem el tall, no? Que és el que fèiem a casa nostra, però... No? Però sí que a cada cosa una mica, no? A cada edat la seva, el seu què, no? Però cantar... Bueno, un gran tema. Ostres, no podem.
I per on creieu que pot passar la solució, no?, per recuperar una mica aquest terreny social del català. La sensació una mica és que els joves no el troben sexy, per dir-ho d'alguna manera.
Ni prestigiós, no?
No li donen com valor.
Jo ho trobo molt difícil.
Perquè hi ha una preocupació des de les institucions. L'Ajuntament de Sant Cugat ha creat una regidoria per l'ús del català. El president Aragonès diu que si torna a ser president crearà una conselleria pel català, però l'ús del català, segons els estudis, i la percepció que hi ha al carrer, a mi em passa una mica com el Jordi, que a la canalla doncs, tinc els meus nebots, els meus fillols, i parlant en català, també som d'un poble de l'Empordà, que la situació és diferent que a l'àrea metropolitana. Però passa el mateix, justament, que a l'hora del joc, com que hi ha altres nens a l'escola, que entenc que són castellanoparlants, veus que barregen més el català i el castellà.
Però... quan s'ajunten a fer una pilota, no?, al carrer, en el moment que estan parlant, en el moment que agafen la pilota al carrer... i es canvia una mica l'idioma, no? I això és, dic, en entorn de ciutat,
Sí.
I, bueno, és difícil, perquè, clar, també és veritat que hi ha aquesta... Jo posava l'accent amb la resistència, amb la resistència respecte al català. Suposo perquè és com quan vam fer el programa sobre... Ah, no, clar, no hi eres. El programa sobre feminismes, no? Dèiem que, clar, com és tan... ve des de la... No? És institucional... Sí. Parlar sobre
No? Llavors hi ha una resistència, bueno, que forma part una mica de la, del creixement, no? Dels, d'aquests joves de veritat, no? Que estan transformant-se, diríem, no? D'infants a adults, no? Aquesta etapa de transformació, que és molt més xulo que no dir de formació, no? S'estan transformant, aquests joves. I forma part una mica d'aquest joc. Però, clar, el joc és una cosa i la passada, no? S'han passat de frenada una mica, no? Quan... Llavors jo crec que amb el català també passa una mica, com ha vingut des de totes les bandes, no? Que parlem, i és, som els adults, no? Els grans, els que els hi parlem en català, no?
Ens entestem.
L'ús del català ve des de... No sé com dir-ho, no? Des de dalt, és que... No? I llavors hi ha una resistència, però aquesta resistència d'ara, en sèrio, segons com, és quan recomanes, no? Recomanes llibres, no? Un treball de biblioteca. Mm-hmm. Recomanes llibres, lectures, i que vinguin a segon de l'ESO. No, vull un llibre que sigui en castellà. El tens en castellà, aquest? Bueno, pues, no, aquest... Sí, però el tinc en català i si et faràs una traducció que no paga la pena. Aquesta traducció en català és bona, no? Llavors hi ha una resistència. Per què no poden llegir en català? Mentida, botida, poden llegir perfectament, igual en català que en castellà. Tenen la mateixa comprensió entre tots dos. I és una mica per què no vull?
Per portar la contrària.
Llavors, això és un joc una mica difícil. Bueno,
S'hauran de trobar noves estratègies. També és veritat que el món cada vegada és més global i que fa una mica més complicat... l'ús d'una sola llengua, de dues llengües, fins i tot. Parlava l'Eduard de l'ús de l'anglès.
Sí, sí.
Les influències cada vegada són més
generals. Jo crec que això és molt important. A veure, una persona que estigui un català, una catalana, estudia, vol fer un tipus de carrera, sigui sobretot científica, o on va? Se'n va a algun lloc, i com es comunica? Es comunica en anglès, òbviament. Clar, quan torna aquí pot fer-ho exactament en català. Aquí ho estem veient. Ara hi ha hagut aquesta notícia que diuen, doncs, que els metges i metgesses que estan treballant aquí doncs, han de fer el C1 i aleshores doncs, han d'aprendre el català. Bueno, de fet, això és una manera de sortir al pas d'un tipus de crítica real, certa, perquè no hi ha res més contrari a la realitat que una persona malalta vagi a parlar amb qui exteriorment l'ha de guarir i ho faci una llengua diferent. Clar que l'entens, és obvi que l'entens segurament tot, no? Però és negatiu 100% que sigui d'aquesta manera. Ara, això es pot solucionar? És a dir, jo no parlo de l'Ajuntament aquí, evidentment, estem en un altre... El govern de la Generalitat pot solucionar un tema com aquest? Jo et dic no. Tu veus una imatge, per exemple, doncs, de Pequín, com passa això, hi ha uns cartells, està en xinès i sota està en anglès. Pequín, Xina comunista. Bueno, comunista, deixem-ho córrer. Oh,
deixem-ho en Xina.
Xina comunista, ara... És el país més capitalista del món, això és el part. Però això és així. Per tant, els esperantistes, que en el seu moment volien que era la llengua comuna de tot el món, tothom som iguals, tothom serem iguals perquè parlem la mateixa llengua, i llavors no hi haurà diferències ni de classes ni de tal, molt bé, fantàstic. Esperantistes desapareguts. L'anglès és l'esperanto.
Sí.
És l'esperanto, evidentment. Això ho veus, no?, quan surt aquell, per exemple, de l'OTAN, que sembla que és danès, no? I parla d'anglès, que dius, noi, a veure si ho matises una mica més. No, doncs, jo dic una cosa que és molt lletja, Els nets dels meus nets no parlaran català.
Tu creus?
Jo crec que no. Que et dic, jo, quan estic dient això, jo mateix m'estic pagant cops al cap.
Ja ha acabat la Setmana Santa.
Sí, no, tens raó.
Però les llengües...
Però és que jo
també
penso...
També cal una mica d'optimisme, no?
Sí, jo penso que... La resistència,
no, a veure, quan dic això, no estic dient que no hi hagi gent que parli català. El que estic dient és que la llengua comuna, el carrer, doncs jo cada vegada veig que és molt més difícil... Per molt que ens hi posem, per molt que es treballi, és molt difícil.
Lo social, no, aquest? Bueno, és... No,
canviem de tema, que no ens volem deprimir. Jo volia una solució fàcil i ràpida.
Vull deixar la moral.
Si tinguéssim solucions, buah, aquesta tertúlia seria lo más, eh?
No hi ha solucions màgiques ni ràpides per temes complexes, la veritat és aquesta, però sí que esperem, bueno, que no tot sigui tan negre com ho veurem. Un altre dels temes de l'Observatori Sociològic, i aquest sí que surt sempre als observatoris que s'han fet regularment, és el de la seguretat, que és un altre d'aquests temes estrella i recurrents per part de la ciutadania, o d'una part de la ciutadania i de la classe política, o d'una part de la classe política. I l'Observatori apunta que el 74,5% dels santcugatencs preguntats per aquesta eina manifesta que se sent segur al seu domicili, el 74,5%. A l'hora de puntuar la sensació de seguretat, la nota mitjana és de 7,4%, una puntuació lleugerament inferior, molt lleugerament, perquè l'anterior era de 7,5%, el que s'havia fet el gener del 2023. L'enquesta, realitzada a un miler de persones durant la segona quinzena de gener, concreta que el 44,4% de la ciutadania se sent segura i el 30,1% diu estar molt segura. El 15,5% li posa un regular. Els que se senten poc segurs o gens segurs són són el 9,5% dels enquestats. Vosaltres us sentiu segurs?
Segons el lloc on vius.
A Sant Cugat, que és on es fa...
No, però segons el lloc on vius, a Sant Cugat.
Parlarien de districtes, de zones...
És molt diferent els que viuen a Mirassol que els que viuen al centre de la ciutat. És molt diferent els que viuen en cases aïllades entre les planes i la floresta que els que viuen, doncs, a Valldoreix, a la part, sobretot, nord. És que és molt diferent, no té res a veure. I també et diria una altra cosa, és un tipus d'acció aquesta que es produeix segons quins robatoris, que òbviament està feta per gent que ve de fora. Tampoc podríem dir, no són els que viuen aquí els que fan el... No. S'han trobat, en un cas s'ha localitzat amb bardes organitzades, a més inclús que venien des d'un altre lloc, feien quatre operacions amb quatre punts determinats, no només aquí, sinó que feien en altres llocs, marxaven després del que havien fet i desapareixien. És un fet, per tant, a part d'aquí una altra cosa, tenim Mossos d'Esquadra per una banda i Policia Municipal per una altra. Molt bé. L'acció, segons el que s'explica sempre, és que estan treballant en comunicació... O sigui que,
una coordinació
entre els cossos policials. Entre els cossos, tal. Molt bé. Afegim una altra cosa també que caracteritza aquesta ciutat. Creixement constant. Per tant, zones amb cases noves...
El model de ciutat també té... inconvenients, suposo, en aquest sentit.
Evident, clar. Llavors, uns poden sentir més segurs, sí, segurament, perquè és molt més difícil i, sobretot, és molt menys rendible fer segons quin atracament.
Mira, si el vas que apuntaves casa... de les zones, Eduard, la gent de les Planes és la que li posa una puntuació més baixa a la seguretat, amb un 6,43%, i el nucli antic els que posa una puntuació més alta, amb un 8,12%.
I també la sensació, sembla que va sortir ja amb una altra tertúlia, no? El tema de la seguretat, no me'n recordo.
Ser, no
sé. Sí, i llavors, era, no, amb l'Albert dèiem que era una... És una percepció molt...
Molt personal, molt personal i depèn de l'experiència, no?
Si no es tinc clar, si a casa teva han entrat o han robat a dos dels teus fills venint de no sé on, la sensació és molt més d'inseguretat que si no t'ha passat personalment o no coneixes, no? O de sobte, vull dir que és molt de percepció, també, no? Hi ha dades subjectives, evidentment, no? Del número de robatoris, de tot això. Però la sensació a Sant Cugat, no? Jo que vaig caminant a tot arreu, no és de
seguretat.
També és veritat que soc gran i ja no vinc a les tantes, no? Però quan... No,
però de fet és la gent més gran, la que té... li posa una nota més baixa a la percepció de la seguretat. La gent més jove té menys sensació d'inseguretat. És una qüestió relacionada, suposo...
Perquè estan més valents a la vida, no?
Amb les experiències i la percepció.
No, i és normal que et sentis més vulnerable.
Quan és més gran.
Estan en casa o anant pel carrer, si algú t'agafa el que s'hi portes... Bueno,
les repercussions són diferents.
Clar, sí.
Altra cosa seria pensar en... Una vegada s'ha determinat un percentatge de delictes, un percentatge robatori i tal, quins són els resultats després d'això? Perquè, clar, el problema més greu per mi que hi ha en aquest sentit és com es castiga, com quan s'enganxa algú que està fent un robatori.
Aquest és un altre dels temes que ha ocupat portades aquests darrers mesos, la reincidència.
Clar, una cosa...
El problema és la justícia saturada.
També. No, però una cosa és la llei. Hi ha una llei, etc. L'altra cosa és l'aplicació de la llei. I en aquest cas, des del punt de vista municipal, està claríssim que aquí no podem fer res. Si l'Ajuntament podria fer això, coordinar la policia municipal amb els Mossos d'Esquadra, però a partir d'aquí, què més pot fer? Hi ha hagut un cas molt concret, molt conegut, una persona que intenta parar amb un lladre que acaba de robar-li i estirar-li una bossa a una senyora.
Sí.
Aquesta persona cau, està lesionat, li han fet tres operacions, saben perfectament qui és, el nom, tal, un senyor que viu a Sarrià, a Barcelona, sap perfectament qui és, no li ha passat absolutament res. Silenci absolut.
Bueno, que el tema de la això va sortir amb... Depèn de del concepte que es té de quan s'aplica la llei, no? O sigui, la llei el que es vol és que, no?, algú fa una malifeta, no?, es fa un judici, s'ha d'aplicar la llei, no?, però el que es vol és que reinserti a la ciutat.
Aquest és l'objectiu del sistema penitenciari català.
Això mateix, no? Llavors, amb aquest sistema, en teoria, hem de procurar que aquesta gent, no?, torni a la societat, això mateix. No? I com el sistema dels Estats Units, no?, són condemnes més...
I que funciona llargues. Menys.
Clar, funciona menys i després que surt caríssim, però també hi ha darrere, no?, tota aquesta seguretat privada. Vale? Bueno, cal... com a tot, no? És un plantejament de cap a on volem, quina societat volem, no? Però el tema de la seguretat és veritat, és important. Quan, si és a tu el que t'han robat o t'han entrat a casa...
És difícil, després canviar d'opinió.
Clar, no? A nosaltres, per exemple, només ens han robat una vegada, en una casa que no era nostra i estàvem a fora. Bueno, a mi em va agafar un pànic horrorós, però una casa que no tenia... O sigui, es podia entrar des de totes les bandes, teníem els nens petits, i jo sempre he tingut els nens petits a fora sense cap mena de problema, no? Sí. I el dia que ens van entrar a casa, que no estàvem, no hi érem, però clar, què sensació de... Ens han estat mirant de quan marxàvem per entrar a casa, només ho he viscut una vegada, i fa molts anys, i us asseguro que ara mateix torno a tenir aquella sensació,
perquè és una sensació de vulnerabilitat molt alta,
molta,
no?
Llavors, el primer instint va ser, recollim i marxem, no? Llavors, parem, vale, si ens quedem, no podem quedar-nos tota l'estona, no?, amb una alarma al nen perquè no es mogui, no? No? El meu company va haver de fer un exercici de... Vale, no? No podem passar-los la por, no? Avisem una mica que tinguin un palet de cuidado, que no se'n vagin al final de tot, que no els veiem res, però no podíem fer, no?, res més. Però la sensació aquella, una vegada, i fa com 20 anys, i et juro que me'n recordo per fer... Ara mateix me'n recordo la por que vaig... sentir, no? Clar, si et passa això a casa teva... Ostres, no?
És que a mi m'han entrat a robar 100 jo dins, i he vist el lladre, i segueixo sense cap sensació d'inseguretat.
No, però ets una valenta.
Segueixo sense tancar la porta amb clau.
El vas convidar a un cafè?
No, però va ser com... Què fa aquesta persona aquí? També és veritat, jo tenia... Bueno, es podia entrar pel jardí, jo tenia totes les portes dels balcons de l'obertes, era fàcil. Jo m'estava dutxant i vaig trobar una persona dins. No va robar res, no va tenir temps,
Us heu espantat.
Ens van trobar i va sortir tan ràpid. Crec que era una cosa poc professional.
No eren aquests de les bandes que
deia. No era...
Dona, sí, és de la dutxa, banyada en la tovallola, no calia córrer-lo.
Va sortir per la cuina i ja està. Sí que és veritat que és una qüestió molt, molt personal.
Però,
sí, jo no em sento insegura gairebé...
En lloc.
No, però entenc que altra gent es pugui sentir, i crec que és la vulnerabilitat aquesta, sobretot quan t'ha passat, si t'han entrat a casa o t'han regirat o t'han tocat les teves coses, no? Entenc que la percepció sigui diferent i que es demanin altres coses.
Sí, no? Jo crec que hi ha una part del debat que és la seguretat que no s'acostuma a preguntar. És a dir, tots aquells elements que generen inseguretat en la vida i que podrien acabar resolent els problemes de seguretat. És a dir, si garantirem que tothom té un ingrés mínim, un lloc on viure, un tal, quanta d'aquesta delinqüència baixaria. Segurament no desapareixeria del tot, perquè efectivament hi ha bandes que venen de no sé on. Però hi ha molta gent, sobretot en furs petits, pel carrer o en una botiga, que ho fan per pura necessitat. I això després acaba plasmat en aquestes dades i potser el problema no és el fet de que li roben a no sé qui tal, sinó que aquesta persona ha de fer això perquè si no, no té
de què menjar. No té unes necessitats bàsiques cobertes.
També crec que és just dir que aquesta mirada de seguretat humana, que és important i que s'ha de posar sobre la taula per a no tindre sempre la mirada securitzadora clàssica, tampoc ho resoldrà tot. Perquè de vegades, sobretot certes esquerres, diuen si tinguérem una societat més igualitària no hi hauria delinqüència. Això no és cert. Segurament hi hauria una delinqüència, part. Però seria una part menor, estaríem garantint tindre una societat més, bueno, més justa, més suport mutu, que potser també ajudaria després de sentir-se segurs, coneixent-se entre els veïns. I és evident, o sigui, que ha viscut una situació d'aquestes, li planteges el tema de seguretat humana i et diu, però què dius, no? Quina barbaritat. Jo tinc la sensació, com tu, jo crec que no m'he sentit insegur mai, sóc dels que tindria la porta de casa oberta i si algú ve el convida un cafè, diguem, no? Cap problema. I en canvi, els propietaris del pis, que vivim paret en paret i per tant compartim porta, roda la clau sempre, que van entrar a robar. Dic, bueno.
Diferents.
I costums també, perquè, per exemple, els meus sogres eren dels que tancaven tot i miraven tot. I nosaltres, habitualment, no ho fem, no? I no ho hem fet mai. I la porta, això, de, quan sortíem tots, que l'últim no tanqués la porta, això ens ha passat moltíssimes vegades, perquè clar, a vegades no sabies si quedava algú per entrar, per sortir, i no també és també hi ha costum, no?, d'aquestes de tanquem, de previsió, no?, i gent que no, però és veritat, no?
Que està bé fer-ho, perquè poses un xic més difícil les coses.
No cal deixar la clau
però
a la porta i que t'atruquin després, tenies tot el dia la clau a la porta, i això tampoc cal, diríem,
És que posen la marca, la marqueta, ho heu vist, això?
Ah, sí, això també, la meva sogra era experta.
S'ha explicat, no?, allò
tot,
del tros de celo o de...
Jo estava un dia, doncs, esperant un lloc, en un carrer, i veia que passaven dos, distanciats un de l'altre, i anaven caminant. Llavors un es parava davant de la porta, girava, mirava l'altre, l'altre continuava i l'altre posava
l'enganxina.
També és veritat que amb una bona xarxa veïnal, com apuntava el Jordi, moltes d'aquests petits furs jo crec que serien més evitables. Els Mossos diuen, per exemple, no?, a part de tancar la porta, que els jardins hauríem d'apuntar, el no deixar cartes si no som a casa, si han passat a netejar l'escala, doncs que posar l'alfombreta ben posada... Jo ho faig quan la meva veïna no hi és, ara per Setmana Santa, no? Doncs la tenia així, mira, doncs li poso. No crec que entri ningú que no tingui clau, perquè jo visc en aquest món de poca por. Però si és veritat que si entre els veïns vigilem un xic, no?, o poguessis deixar la clau al veí, puja, a mi va semblar persiana, de tant en tant...
Però això passa, no?, amb
el
que
dèiem
abans. Clar, si hi ha gent que viu al teu edifici, que són, no?, que van canviant perquè
el
són...
Co-living.
Això mateix, lloguers que no m'ha sortit el...
Ui,
clar, no, això és molt difícil,
No tindrem temps.
No tindrem temps.
Queden dos minuts. No, sí que és cert que el centre, jo crec que té una percepció millor de seguretat per dos motius. Un és la densitat de població, és inevitable que quan hi ha més gent pel carrer és més difícil delinquir, sobretot entrar a una casa a robar, no? Però també per aquesta xarxa veïnal, precisament perquè és un nucli molt més compacte, és molt més fàcil conèixer a diversos dels teus veïns de carrer. Si en el teu carrer només hi ha tres xalets, doncs potser es coneixes els dos, però només són dos, no? I si estan de vacances els dos, ja no estan. Per tant, bueno, jo crec que el teixit social i el teixit urbanístic també ajuda al tema de percepcions, i de vegades no estem en contra, reivindiquem moltes coses del model de ciutat a favor o en contra, i aquesta acostuma a quedar al marge, no?
I de fet, els Mossos ho han apuntat tant més d'una vegada, no?, que el model de la ciutat de Sant Cugat afavoria, sobretot en determinada zona, que hi hagués aquest tipus de robatori, perquè a més és una ciutat que està molt ben connectada, no només amb carreteres i autopistes, que permet una fugida ràpida, sinó també amb el mateix ferrocarril. Bé, doncs té les seves avantatges, però
bueno, i zones de límit en el bosc, no? Moltes vegades quan ha hagut un repunt ha sigut cases que... qui robava fugia pel bosc i després a l'altra banda del bosquet aquell ja tenia una carretera i agafava la peça.
Saps molt, tu, de robatoris? És això que... no sé jo.
M'hi dedica, si professional.
No serà una banda,
Jo no tinc temps, però a la Floresta, durant una època, feien unes festes al casino de la nit, els dissabtes, divendres i dissabtes de la nit, i el dia següent hi havia un resultat de robatoris cada setmana.
Sí.
cada setmana perquè amb el, tot el que hi havia, tanta gent que hi havia, molts cotxes, venia molta gent de fora, etcètera, etcètera.
Doncs,
estaven allà, no estaven a casa.
Aleshores, aprofitaven i al voltant del casino, amb un radi determinat al voltant del casino, es produïen robatoris cada setmana. Ja ens... entre ells, pneumàtics de cotxes.
Corre.
Ja m'explicaràs.
Corre. Eduard, ens ho expliques millor el pròxim dia, que ens hem quedat sense temps. Que tingueu molt bon dia.
Igualment.
Gràcies.
Igualment.
Gràcies.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.